A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Primer exemple dels dos. Abans, però, saludem en Roman. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Des del Centre de Reeducació de Vit, al carrer Pau Barravets, número 16. Primer exemple dels dos. Noi de 19 anys. 19 anys. Als 19 anys hem de suposar que ja tenim més o menys construïda una personalitat, eh?
I tant, i tant.
I si no, malament.
Sí.
Malament. Nou de 19 anys amb un canal de YouTube. Un canal de YouTube que té més d'un milió de seguidors i més de 10 milions de visites al mes i que dona un rendiment de la vora, diuen tots els diaris, d'entre 3.000 i 3.500 euros a la persona que l'administra, o sigui, aquest noi. Aquest noi va penjar en el seu canal de YouTube, i segurament vostès ja ho saben, aquesta broma que va fer amb un pobre captaire de donar-li unes galetes Oreo farcides de pasta de dents. Després va passar tot el que va passar, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha denunciat no aquesta criatura, perquè no és una criatura, i ell en un altre vídeo confessa, reconeixent davant la càmera, que és un immadur, que només pensa en jugar i en fer coses divertides. Tinc 19 anys, però el meu cap és el d'un nen. Potser per això faig aquestes bogeries. Canal de YouTube que segueixen més d'un milió de persones i té més de 10 milions de visites al mes. Primera. Segona. Aquesta hagués pogut ser pitjor. No ha estat pitjor, però vaja. Autobús escolar que boca es tomba a Fuentlabrada. 22 ferits d'un autobús escolar. El conductor de l'autobús escolar anava drogat, anava positiu amb cocaïna. Els nens sense cinturó. La mare del conductor de l'autobús accidentat. El meu fill va consumir cocaïna el divendres, però és que qualsevol la consumeix. I aquí es va acabar el raonament a l'entorn d'un accident que, afortunadament, no va tenir cap víctima més enllà de l'ensurt i els cops, etc, etc, però un autobús escolar que va bocar causant 22 ferits. Clar, el primer que pensem és el youtuber de 19 anys té una responsabilitat individual, el conductor de l'autobús no cal ni dir-ho, la té individual i professional.
El youtuber també.
El youtuber també.
Sí. Home, el youtuber és un professional.
És un professional del youtuber. Uf,
home, cobra 3.500 al mes, és dels que, home, cobra més que altra gent que tu, un màster.
D'acord. I en canvi pensem en els pares. En primer lloc, perquè la mare d'aquest conductor de l'autobús ha sortit, diguem-ne, en defensa del seu fill, gairebé amb aquell allò del mal de molts. Vaja, que com que tothom consumeix, doncs mira, el meu fill també va consumir i jo què voleu que us digui?
No ho sé, jo crec que estem la qüestió un altre cop entre lo privat i lo públic, no? Dic, això ho publica un periodista, les paraules de la senyora, perquè l'han sembrat prou com, mira, que estiguem ara parlant de lo que sí diu la bona senyora. No ho sé, em sembla que la llei preveu que un, per defensar-se a si mateix, pugui mentir. El que és diferent, si tu dones el testimoni fals sobre una situació, pots anar a petar a la càrcel tu, però si a tu t'acusen i tu dius, no, jo estava i menteixes com un cosac,
però tu,
això ho preveu.
T'ho pregunto perquè si llegit així dona aquella sensació de dir
no passa res, tot està permès, tot s'hi val.
Anava a dir, la mare tampoc sembla massa conscient de tot plegat, o si no exerceix una defensa, vaja, una defensa cega, una defensa gairebé diríem que irresponsable.
A veure, això és una frase, diria.
Agafat, no?
Quina,
així,
quina
eh?
Posició té
agafat
la mare,
així.
Però diríem que efectivament en aquesta frase el que ja és un intent de desresponsabilitzar, no? I de desculpabilitzar, dient que tothom pren cocaïna. O sigui, realment és bastant desafortunada.
O diguem-ne, si vols, de culpabilitzar la societat en què vivim.
Exacte, també, exactament.
Perquè aquests dos casos són fruit de la societat en què vivim. Ja no dic tant el del conductor, va, però el del noi i el del YouTube i el d'un canal i el d'una expressió individual davant milions de persones.
A veure, si el primer cas, què és el que et cria més l'atenció? El de la mare. el discurs de la mare.
Sí, gairebé em crida més l'atenció el discurs de la mare que l'acció del fill.
Bueno,
o millor dit, no disculpo l'acció del fill, però em sembla molt normal l'acció del fill si a la mare li sembla absolutament normal que el fill prengui cocaïna perquè la pren tothom.
Bueno, efectivament, veus com
una cosa amb l'altra.
Hi ha una relació una cosa amb l'altra, efectivament.
Si el referent d'un conductor d'autobús, evidentment, ja no ha de
no
ser tant la mare.
No, ja, sí, però, efectivament. No hauria de ser tant
no
la
hauria
mare.
De ser tant la mare. No, és a dir, no hauria d'aparèixer la mare dient aquestes coses, perquè, en fi, no hauria, eh?
No, però fixa't, nosaltres tenim amb això una reconstrucció periodística d'uns fets. Aleshores, el periodista fa la seva composició, i en la seva composició, evidentment, potser si no apareix-ho de la mare, doncs no cridaria tant l'atenció. Ja. Aleshores, li fica aquest component, que, òbviament, amb ell també li haurà cridat l'atenció, com pot dir aquesta senyora. A veure, en general, podríem dir, no aquests graus, perquè ja és una cosa exagerada, les mares tendeixen a justificar els seus fills. No? A negar situacions. Això els hi preguntes als mestres i et dirien, bueno, vas explicar una cosa a la mare i acabes sortint tu escaldat
no?
Com si fos el portador de les males notícies, que ni són males notícies ni són notícia ni vull saber res, i a més és mentida. Dius, clar, això ja passa, la cosa defensiva. I que per una banda és propi de les situacions amoroses, de defensar la persona estimada.
Allò de l'amor és sec, eh?
Sí, efectivament, l'amor té punts secs.
Té punts secs.
Que és així. No. El problema és que, segons com sigui aquesta ceguera, promou o propicia o permet situacions, negatives o contràries a un bon funcionament per part del fill, no? És a dir, que li permet massa o no el pot ajudar o el deixa sol en això que no veu.
En una situació que, òbviament, hagués pogut tenir conseqüències, ara en parlem així, si hagués passat alguna cosa, òbviament, el debat hagués estat un debat molt més intens i molt més, segurament, visceral i molt més mediatitzat per totes bandes.
És que, com, jo crec que tu ho has dit molt bé, ara no és la mare, no? Ara és, justament, un adult que ha de tenir, diríem, ja els seus, la seva ètica, a més de la seva responsabilitat com a treballador. I aquí el que tenim són les autoritats, és a dir, tenim un estat que ens ha de protegir i ha de garantir el compliment, diríem, de les exigències, o ha de donar garanties del bon funcionament dels serveis en general. Això és la mama estat, no? Que justament que vigila, que controla. I sempre hi haurà ovelles negres, sempre hi passaran coses. Però, diríem, la pregunta és, potser seria molt més interessant parlar de quin tipus de seguiment fan les autoritats de la salut, per exemple, dels pilots d'avió. Els hi tenen, és que és impressionant. O sigui, els tenistes d'èlit, els hi entren a les 5 del matí a l'hotel, i no poden dir que no.
No.
Els conductors, això seria més interessant que en parlessin d'això.
I estem parlant d'un cas d'infinitat de conductors d'autobusos que hi ha pel món i que, evidentment, cada dia fan la seva feina i que no es veuen involucrats en circumstàncies d'aquest tipus, no?
I que no va passar res,
a més,
no va haver-hi conseqüències fatals.
Exacte. En el cas del noi del YouTube, que té molta relació amb el que fa temps que ens dius, que és una tendència molt socialment acceptada i que està entrant molt en les generacions més joves, per no dir que està fent un encaix absolut, que és la de l'exposició personal, pública, d'algunes coses que fa anys, no sé si dir la vergonya o la nostra composició mental, segurament no ens hagués permet fer mai, no?
Efectivament. O s'hagués fet entre amics, no? En el grupet, en la pandilla, i miraries molt amb qui ho faries, justament, perquè ja saps que, o en principi ja saps que està fent una cosa
de
gambarrada, com a mínim.
De bromes i de fins i tot de gambarrades, tots en algun moment n'hem fet alguna o altra.
Sí.
En un àmbit molt determinat, segurament. Però aquesta diguem-ne, aquesta forma tan, tan laxa de presentar la, la denigració d'algú o algun història.
I a veure, i això és una mesura que a mi em sorprèn. O sigui, dic, algunes coses sempre són com les coses petites, les que salten abans.
D'acord.
Perquè dius que li ha posat pasta de dents en el... Vale, però això és que realment és una criaturada, no? O sigui, en comparació amb altres coses, per exemple, han passat amb els indigents i que s'ha fet tot tipus de vejacions i d'atacs. Bueno, han matat,
sí, sí,
han hagut de tot.
Sí, sí.
Que menja una mica de pasta de dents, no sabem ni, si inclús et diria si l'haurà sentat, no sé si l'haurà
no,
agradat
però, no li va agradar.
Però
el fet és que sí que es pot parlar d'una vexació, és a dir, tu utilitzaves a una persona amb inferioritat de condicions per fer una broma que exposaves a tothom.
Efectivament, o sigui, el lleig, però diríem no arriba, crec, no arriba a ser una situació delictiva, no és una qüestió irreparable. El que sí ensenya molt és aquesta cosa de fer espectacle...
De l'actitud, no? De fer espectacle de...
Sí, de tot, no? De fer exhibició d'això i que et segueixin 1 milió de persones, 9 milions més que venen a veure-ho. Jo diria, i aquesta és una cosa...
Estàs a punt de dir, em preocupa més això.
Clar.
Tota aquesta quantitat de persones a qui els pot semblar bé o que accepten...
Sí, que això, exactament, que això entra a formar part de coses que es fan, sí. Mira que bé,
que fa 4 dies era notícia el cas d'aquell, vaja, d'aquella persona que va acabar tancant el seu canal de YouTube i que va fer aquella broma amb un repartidor, se'n recordaran, fins que el repartidor doncs, li va etzibar un clatellot i va etzibar un mastegot o aquell famós caranxoa i l'home va perdre, vaja, diguem-ne, se'n va tipar i va dir, bueno, prou, i al final... L'autor d'aquesta broma va haver de reconèixer que aleshores l'havia superat la reacció absolutament desaforada també de la multitud a través de Twitter que va provocar que tanqués el seu canal. Però la intenció era la mateixa. Jo et faig una broma amb tu, jugo amb tu i vinc a jugar i vinc a jugar fins que arriba un moment que les cartes es trenquen. No?
Mira, ja que estuvo amb les anxoves, per la boca mor el peix.
Sí.
Diria, viu i mor el peix, no? Les dues coses. Això dona vida a tota aquesta qüestió, però també les pot arribar a matar passada de determinades línies.
Tu que has passat bona part del programa parlant sempre de les línies, això és una forma de travessar una línia, no? De provocar, de...
Això és una forma de travessar. És clar que ja s'han atravessat moltes línies. Encara que, diríem, una d'elles... A veure, es travessen en el sentit de que es formen noves línies. Ja no és un atravessament de línies, sinó que s'ha tornat a configurar les línies d'una altra manera.
D'acord.
On t'exhibir tot el privat, no passa res. On tu, això, el reality.
D'acord.
No? És a dir, on la vida de la família surt tot en internet, cada dia, les 24 hores del dia, fins
i tot
quan dorma.
Admetem que entra dins de la normalitat
efectivament,
quotidiana.
Efectivament, de l'actual normalitat.
De l'actual normalitat.
És normal. Això no és ni... Bueno, pots criticar com pots criticar qualsevol cosa, però diríem, genera atracció. És a dir, hi ha altra gent que ho veu, que ho mira, que ho valora, que ho aprecia, que li sembla bé.
Però això deu tenir uns certs riscos, no?
Això... planteja tot un univers simbòlic diferent, nou. No, diríem, el que regia abans, ara no regeix. Et dic que el de les galetes aquestes és sumament light. Si tu veus altres que comencen a insultar, a dir de tot...
Sí, vols dir, si arribéssim a conèixer bona part de les situacions...
Sí, ja. I justament són models... Clar, de persona, què et diu un nen ara? Jo vull ser youtuber, jo vull ser famós.
Aquí vaig. Si l'especialista pot dir, no, això pot captivar a un nen o una nena. Pot captivar en el sentit de voler imitar això i de voler seguir això. Un comportament que, vaja, no sé si des d'un punt de vista de professional o de no professional, no, diguem-ne que no és un comportament que regeix per aquells valors... que sempre ens has comentat, no és així.
Clar. No, a veure, aquí això introdueix, o sigui, està a prop d'aquesta qüestió d'un tot s'hi val, no? Tot s'hi val, si és graciós, si els demés, si tens molts likes, és que és perfecte.
És que ho estàs fent bé, és que estàs convertint-te en un sí, referent per algú.
Sí, sí. I es mira molt poc les conseqüències que té sobre l'altre, el valor ètic que tingui la qüestió, és a dir, tot és més, molt més laxa en aquest sentit, no? És més admissible. No sé com han arribat a intervenir les autoritats en això, no sé com s'han assabentat o com és que han intervingut, perquè no és molt freqüent trobar aquestes intervencions.
D'acord.
Passa, per exemple, amb altres coses, salvant les distàncies, que són, per exemple, els canals o les pàgines web que alenten a coses terribles. Per exemple, de l'anorèxia, fomentant tot tipus de coses. Què fan? Les tanquen i les han acabat de tancar i ja les estan obrint. És a dir, que hi ha alguna cosa en la pròpia estructura d'internet que és de llibertat pràcticament total. I això... Això és nou, això és el que ha canviat, és a dir, i és una llibertat que fa que es faci públic coses privades o que poden ser minoritàries, però que això agafen un ressò immens.
Perquè em torno a aturar aquí, ho has dit sempre, allò privat ha de ser privat.
O és bo
que la privacitat de cadascú es mantingui en l'àmbit de la privacitat.
Que això té un sentit i respon a una ètica, una manera de veure el món. També és cert que, o sigui, l'exhibicionisme està, o sigui, el nen petit, per exemple, és un exhibicionista,
sí,
nat.
Sí, sí.
Li encanta i s'ho passa bomba i justament part de l'educació passa per dir sí, tu passes molt bé, però no pots sortir en pelotaines al carrer donant bots amb el calçotet a la mà o amb les braguetes. No. És a dir, que és una cosa que refrenem, aquesta cosa que té el seu...
Tan impulsiva, tan natural, tan innocent, de quan som petits.
Sí, no? Sí, és natural i és innocent. En aquest sentit, absolutament. Perquè té l'altra...
Perquè la diferència aquí és que això ja no és innocent. Hi ha una intenció a l'hora de...
Sí, però
fixa't... De publicar en vídeo, vaja, o de perfils d'Instagram, o de qual... Uh-huh. D'exposar la...
Però fixa't, mira el que diu aquest noi, que ha sigut una cosa de nen petit.
Sí, és clar.
Justament, diu de la seva innocència. I probablement ho és a dir, no l'ha posat cianura a les galetes, ni té... O sigui, se n'en fot... d'una persona que diríem que a sobre que té la situació que té i fa exhibició d'això que se n'en fot, però no sé, no és una cosa, no és una agressió irreparable i molt bèstia, és sutil per lo que corre. El que passa és que justament mor seria... per la mateixa qüestió, per l'exhibició que s'entera tothom d'això que
seria,
ha fet.
Seria diferent que ho fes un nen de 12 anys en lloc d'un jove
de
19?
Clar que seria diferent. Sí,
perquè li pressuposem un jove de 19, diguem-ne, moltes coses que és més difícil de pressuposar a un jove de 10.
Sí.
I segurament això juga a l'anàlisi de tot plegat, no?
Uh-huh. Efectivament, a més de la dimensió legal.
Està clar, no, que ja s'ha superat l'edat legal ja.
D'acord. Figura que és, a tots els efectes, un adult.
Tornem a aquella qüestió, perquè com que parlàvem d'aquella necessitat dels pares referents, etc. Està clar, els pares poden esdevenir un referent, però les xarxes estan esdevenint un referent amb una força i amb una potència que no sé si escombra la capacitat que poden tenir els pares de contrapassar a vegades aquesta força de les xarxes socials.
Sí, bueno, així és. No que escombri, però que és, aquí hi ha models, aquí hi ha referències que són potents, que tenen la potència de lo social. I fa temps, també, com tu dius, lo dels límits, que en parlem aquí, però també fa temps que en parlem de que els pares han de ser conscients justament de la potència de tot això i de que han de tenir un rol actiu de protecció dels fills, que no és baladí, no és qualsevol. Ah, no, és que està allà amb la tablet. Dius, està allà amb la tablet, però què està fent?
Protegir és limitar?
Protegir és saber, protegir és acompanyar, no deixar sol, no deixar sol al nen davant d'aquesta...
De tants inputs a la...
voràgina d'inputs, de models que inclueixen les coses més boges, però canibalisme, per dir-te. O sigui, de vegades veus en nens que, clar, i el nen veu això i si està sol, o sigui, és pura confusió, no entén res. Totes les coses sexuals també que hi ha, de les formes més aberrants, de tot tipus, de les més tontes a les més aberrants, i està tot allà. És a dir, el control parental no és una funció, o no és únicament una funció del dispositiu, sinó és una funció dels pares, justament un control en el bon sentit de la paraula, no? Això que deia, de saber, d'acompanyar, de qüestionar, no? I què és el que t'interessa? Què és el que t'interessa tant d'això? Justament dels youtubers, jo crec que el que més interessa és la part exhibicionista, no? D'exhibir...
O aquest punt de transgressió, no?
Té un punt de transgressió, però té un punt de posar-se com a mestre, no? És a dir, ara us diré, no, com heu de jugar bé. Jo em poso en el lloc del que sap i us ensenyo a tots. És a dir, és, a fer una mica potser exagerat dir-ho així, però substitueix el juguem a ser mestres. Vosaltres alumnes, jo mestre. Apa, vinga, seieu, feu tal. Doncs aquí el youtuber també és, normalment els youtubers dominen alguna cosa, el que sigui, o un joc, o una tècnica que pot ser la pròpia, una espècie de monologuisme.
D'acord. Als pares els pot resultar desconcertant abordar el control de tot això?
Sí.
Sí.
Però això no és motiu per inhibir-se. Els pares han de fer de filtre, no? Han de poder... sent que diríem que portar això a un 100% és impossible. És impossible. Bueno, però diríem, per això tornem a estar en aquesta qüestió de...
I t'ho dic així perquè fa 10 anys, fa 15, fa 20, és igual, el referent de quan érem canalla podia ser jugador de futbol, un, jo què sé...
Un cantant,
un actor, sí, d'una sèrie de televisió,
sí,
jo què sé, qualsevol, des del pequeño Saltamontes fins al que vulguis. Ara no, ara pot ser referent... un nano de 18 anys o de 19 que fa determinades coses.
Clar.
I que poc tenen a veure, diguem-ne, amb un cert esperit creatiu o amb un cert esperit d'altre tipus.
A veure, abans havien de fer alguna cosa per guanyar-se
als
seguidors.
Exacte.
Ara...
alguna cosa que valgués, vaja...
Clar, havien de jugar bé a futbol, o havien de tocar bé la música, com a mínim que algú consideres que tocava,
sí,
bé.
Sí, sí, sí.
Perquè els pares, per exemple, deien això és rock and roll, això no és música, però bueno, és igual, però tots els joves sí que ho creien.
I ara no és que els jugadors del futbol no ho siguin, però
són,
és més, sí, l'estil de vida dels jugadors de futbol que no pas el propi futbol.
A veure, com... en quant a això, per exemple, Messi... No crida massa l'atenció, perquè clar que Cristiano Ronaldo, hombre, i tant, si és l'hombre pose, és una cosa impressionant. És a dir, que la imatge és important. Com a mínim Cristiano Ronaldo juga bé a futbol, però tens uns altres que l'únic que han fet és sortir en la tele dient alguna bajanada, fent alguna excentricitat, alguna fricada, i per això ja són famosos. Amb la qual l'important és la fama, no com s'arriba a la fama. Ha sigut tirant-se rots. Sí, sí, però escolta'm, però té 2.000 likes, té no sé quants... ja, amb la qual cosa l'important és la imatge. I són famosos per la imatge.
Això és així.
Això és així, està clar.
I els pares també han d'assumir que en moltes ocasions aquesta imatge generarà en els seus fills un poder d'atracció molt potent com per voler seguir aquesta forma de fer, no?
Efectivament, mira, l'altre dia no sé com sortia, per exemple, la d'adolescents que segueixen els trappers. I va ser molt divertit, perquè, bueno, llegim en la Wikipedia la vida d'un d'aquests trappers de Barcelona, bueno, que ara està a Barcelona. I diu, justament... no són d'aquests joves que fan una música i que tot i no ser un model massa recomanable, no, tenen l'admiració de molts adolescents. I clar, com el meu pacient en aquest cas, que té 15 anys, i clar, i segueix a un que ha estat en la càrcel, parla de les drogues, i ell ni fuma drogues, ni ha estat a la càrcel, ni però mira, idolatren, diríem, aquests, hi ha com una espècie de... No sé si te'n recordes, a partir d'un moment va venir i tu què fas? Diu, viure la vida. Els fets a si mateixos. Eixos. Una mica, o sigui, el patró, fixa't, americà aquest de l'home fet a si mateix, bueno, i una altra vegada, i no importa com. I no importa com, ni importa amb quins elements, ni... L'important és que s'ha fet a si mateix i ara fa el que li dona la gana. Mira tots els diners que té, i totes les ties que té, i els cotxes, i la... Dius, ja està, l'amo. És l'amo. Jo també vull això. Però són els models. Aleshores, aquí tenim els pares, que és el que t'anava a dir abans, sí. Com sempre, no? quan parlàvem de l'adolescència, no? Que l'adolescent es pot ficar en situacions per la transgressió, per les proves, per l'experimentació, complicades, però que l'important és que el vincle amb els pares tingui prou confiança i prou estabilitat com perquè l'adolescent pugui en un moment determinat explicar als pares això que ha passat. I saber que sempre tindrà la referència dels pares. Pues amb els nens, igual.
Això no vol dir que ho expliqui tot, això només vol dir que tingui la confiança per explicar en qualsevol moment allò que cregui que pot explicar amb els pares perquè els pares li puguin donar una resposta,
sí.
Això amb els nens igual.
Igual, és a dir, que en algun moment puguin, davant de la consternació, davant d'alguna cosa que veuen o que escolten o que els diuen, anar als pares i dir, escolta'm, i això és o no és? No? M'han dit això, és que no sé què creure. Fa fantàstic. No?
Seguirem per pares... aquest fil, perquè hi ha bons models i mals models?
Està bé, és una bona pregunta. Els models són els que són, els que hi ha és males eleccions de models, podríem dir, no? Sí, efectivament, no tots els models tenen el mateix valor ni això també, però que
és com allò de les companyies, hi ha bones companyies i males companyies, hi ha bueno, bons models i mals models, agafant aquella imatge tan tòpica d'abans, del que anaven males companyies o que anaven bones, hi ha bons models i mals models?
Jo crec que és difícil de dir-ho així.
És difícil de dir-ho així? Doncs a veure com ho diem el divendres que ve. Des del Centre de Reeducació de Vita al carrer Pau Barrabets número 16, la setmana que ve parlarem d'això, sobretot pels pares i mares, què és un bon model, què és un mal model, si és que es pot dir d'aquesta manera. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins d'aquí una setmana.